Bona tarda, són les dues. El debat de la B40 obre un nou capítol.
Notícies migdia, amb Helena Molist.
El traçat i, sobretot, el finançament d'aquesta infraestructura ha comportat una guerra oberta entre el govern de la Generalitat i l'Espanyol. La via és un dels principals punts de connexió entre Sabadell a través de la C-58 i de Terrassa amb la C-16 i té per objectiu millorar la mobilitat a la comarca. Doncs bé, Juli Fernández, conseller de Territori, apunta ara que aquesta via no hauria de ser prioritària a la comarca, sinó que s'hauria d'invertir en millorar el transport públic o la connexió entre Sabadell i Terrassa. En declaracions a l'ACN, Fernández també ha tingut clar sobre qui haurà de pagar.
Nosaltres treballem sobre la base del nostre acord i nosaltres complirem el que diu l'acord, ni més ni menys. I per tant, en base a això, que és doncs, que el govern de l'Estat ha de finançar una via i que aquesta via, tal com diu a tot arreu, és una via urbana, no és una via d'alta capacitat ni una autovia. I per tant, aquí és on nosaltres treballem.
De seguida ja aprofundirem. En aquest informatiu també parlarem sobre les últimes novetats sobre el cas Jesús Rodríguez, l'extinent d'alcaldessa cessat, i descobrirem quines són les entitats que opten a portar el penó del seguici festiu durant la salut. Ho farem amb el suport de la redacció d'Informatius i amb el Toni González de les Vies de So.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A hores d'ara, si circuleu per les carreteres, precaució per obres a la C66 entre Banyoles i Cornellà del Terri i a la L311 entre Guissona i Torrefeta i Florejacs. Quina és la situació del transport públic? Daniel Cáceres, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda des del Transmet. Doncs en aquests moments no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat, on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La B40 torna a estar al centre de la polèmica, si és que ja ha deixat d'estar mai. Ara és el conseller de Territori, Juli Fernández, qui ha afirmat en una entrevista a l'ACN que hi ha altres prioritats a la comarca abans de tirar endavant aquesta infraestructura. D'aquesta manera, el conseller afegeix llenya al foc obert entre el govern català i el govern espanyol en conflicte tant pel traçat com també pel finançament. En aquesta entrevista, Fernández apunta que hi ha tres infraestructures que sí, que tenen prioritat a la comarca. Pau Durà, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Fernández defensa que caldria reforçar el servei de transport públic al Vallès, així com millorar la connexió entre Terrassa i Sabadell.
La millora de la connexió entre Castellà i la C-58 millora la vida de la gent. I la millora de la connexió entre Sabadell i Terrassa també. La qüestió està en que tenim necessitats molt importants que milloren molt més la vida de la gent, com és com fem que s'incrementi el transport públic al Vallès. I aquest és un tema clau, sobretot en l'àmbit ferroviari.
Sobre qui hauria de pagar aquesta B40, Fernández s'ha mostrat clar, afirmant que si és un projecte d'estat, ha de ser el govern espanyol qui pagui.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
I en política municipal, Esquerra i la Crida han registrat la petició per forçar un ple sobre el cas Jesús Rodríguez. En aquest ple s'hi debatrà la creació d'una comissió d'investigació sobre les possibles irregularitats en expedients d'Esmatza i Saba denunciades per l'extinent d'alcaldessa. Julià Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Tot plegat neix arran del cessament de Rodríguez fa 15 dies. L'extinent d'alcaldessa va notificar a l'alcaldessa que calia trobar explicacions a suposades irregularitats que havia detectat tant en Esmatza 2011, com també a Saba. Des d'aleshores, els grups d'Esquerra i la Crida han fet una crida a la transparència que culminarà amb aquest ple extraordinari.
I seguim parlant de política municipal perquè l'oposició reclama recursos per a fer un desplegament efectiu de la nova ordenança de civisme aprovada de forma inicial durant el ple municipal del mes d'abril, celebrat ahir al vespre. En declaracions al debat postple del Cafè de la Ràdio, el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, s'ha compromès a fer tots els passos necessaris, diu, per fer-la efectiva. Karen Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Des de l'oposició assenyalen que disposar d'una ordenança no eliminarà l'incivisme sense un treball que l'acompanyi. Gabriel Fernández és portaveu d'Esquerra, José Luis Fernández de Ciutadans i Aurora Murillo és regidora de la Crida.
Està molt bé l'ordenança, però no és màgica. Podem tenir totes les ordenances del món. Si després no es posen els recursos perquè això es cumpla.
El que hem de treballar ara, ara que hi ha maneres de captar fàcilment les imatges i tal, és que intentar objectivar i emmagatzemar i gravar el màxim possible perquè quan un no sigui només per sobretot la paraula o la veracitat de la gent, sinó que hi hagi una prova física.
Qüestionàvem si l'administració té la capacitat per poder fer totes aquestes mesures alternatives, perquè fer mesures alternatives comporta un treball individual amb les persones que és molt complex, o sigui, que ens ho digui, si preguntem a les entitats del tercer sector que treballen amb persones, els docents o tothom que s'implica en una tasca d'intervenció més comunitària, aquí és fer un seguiment d'una persona per tal de que aquesta persona acabi canviant la seva actitud i això és molt complex.
Cortés agafa el guant a l'oposició i assegura que ja es començarà a treballar en aquesta línia.
Hi ha d'haver la part comunicativa i de difusió de l'ordenança en si. Evidentment hi ha d'haver aquesta part de formació en els agents, no només en els agents de carrer, sinó també tota la part invisible, que és la part de tràmit administratiu que haurà de tramitar aquestes sancions al darrere, tant a nivell de formació com de recursos, i evidentment de posar-hi més recursos i sobretot d'establir criteris.
Cortés també s'ha mostrat obert a incloure canvis en l'ordenança durant el procés d'al·legacions.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Egipte, Jordània i Nova York són els destins internacionals més escollits per aquesta Setmana Santa pels sabadellencs. Enrere queden les vacances amb restriccions i això s'ha notat. Els sabadellencs han optat, doncs, per destinacions que en una setmana es poden gaudir.
Sí, sembla que els sabadellencs han recuperat el temps perdut per la pandèmia i han optat per viatges llargs i lluny de la ciutat. Des de Sabadell Viatgera, Salut Sant Pé apunta que la inflació tampoc ha frenat les ganes i les opcions d'agafar avions.
Sí que és veritat que els preus, tant dels aeris com, bueno, en general, tots els preus han patit una inflació important, però és estrany, la gent té com acumulades ganes de viatjar i ho fa igualment. Potser el que fa ara més gent és anticipar la reserva, amb la qual potser és millor sempre pels preus, t'assegures un millor preu, però sí que és veritat que el tema dels preus i l'inflació no estan ajudant, però la gent continua volent viatjar.
Sobre les vacances d'estiu, Sant Pé apunta que les previsions són molt bones i que fins i tot els clients ja reserven viatges per la tardor.
En aquesta entrevista, Sant Pé també ha confirmat que no hi haurà una nova edició de la Rambla del Turisme enguany.
Doncs no, i és que segons apunta hi ha hagut problemes burocràtics que han impedit que la iniciativa tiri endavant.
Ens agradaria poder-hi tornar. Desconeixem si es farà o no es farà per part de l'Ajuntament aquest tipus de fira, però bueno, aquest any és això, per problemes això, una miqueta burocràtics, diguéssim, no es pot dur a terme, però sí que ens agradaria tornar-hi.
La Rambla del Turisme s'havia celebrat en dues ocasions anteriorment i tenia per objectiu exposar als sabadellencs totes les opcions de viatge que les agències de la ciutat oferien.
I en economia, l'atur baixa aquest mes de març arreu del país. A Sabadell, 78 persones han trobat feina i l'estacionalitat per la Setmana Santa és un dels factors que ho explica.
La secretària comarcal de la UGT, Esther Espigares, ha matisat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que el sector serveis no és l'únic que se n'ha vist beneficiat.
L'impacte de la Setmana Santa, el bon temps, som un país de sector serveis, sí que té a veure amb aquesta reducció, però per sector sí que sempre hi ha una dada important, que un dels sectors on més es redueix l'atur sempre és la indústria. Per tant, no només es fan aquest sector serveis.
Tot i aquestes dades positives, Espigares apunta que l'atur juvenil és un dels que més es resisteix a aquesta caiguda i avança que, per continuar pel bon camí, cal frenar urgentment la inflació.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Trobar la visió de la cultura popular sobre el barri. Aquesta és la fita del projecte Veu de Veïns, Històries de Vida i Fonts Orals de Can Deu.
Fins al juliol estaran fent trobades obertes al centre cívic els dimecres al vespre i els dijous al matí per recollir testimonis de gent que es compraven cases amb 14 anys, que sortien de casa dues hores abans per anar a treballar o que a mitja classe veien que s'obria una esquerda gegant a la paret de l'escola per la construcció deficient. L'antropòleg Isidor Fernández enumera al programa al matí les temàtiques que tracten.
Temes, per exemple, sobre la construcció del barri, quan arriben els primers veïns, el tema dels transports, els serveis que faltaven, el dispensari que es va crear, el CAP que es va crear al Centre Cívic de Can Deu i després va desaparèixer, la piscina que també hi havia a Can Deu i també després va desaparèixer.
A les trobades de l'Associació de Veïns s'hi han portat fotografies, documentació i objectes i han aparegut malnoms que es van fer populars, com ara la Casa de los Huevos, el Campo Blanco o el Barrio de las Ratas. L'objectiu és publicar un llibre a finals d'any.
Un minut i tornem.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies. Cultura.
El seguici festiu canviarà l'inici del seu recorregut. Així ho ha assegurat el programa El Cafè de la Ràdio, en David Hidalgo, de l'associació Enculturat.
Aquest any sortim de dalt de tot del passeig. És a dir, entre la Figuerola, l'Ibèricos i per allà, on està la nova font del passeig, allà plantarem i iniciarem el seguici passeig avall fins a la cantonada del carrer Sant Pere, que llavors ja agafarà el seu recorregut habitual.
Aquest any, però, no és previst que s'introdueixin més novetats.
No, i a més, el seguici festiu ha organitzat una votació popular per escollir l'entitat que portarà el penó de la ciutat durant la salut i per la festa major, recollint el testimoni del Ciervo. Enguany hi opten l'Agrupació de Veïns de Gràcia, que celebra mig segle de vida, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell amb la lluita per la sanitat pública i la campanya contra el quart cinturó, per l'esforç contra aquesta infraestructura. Es pot votar fins al 30 d'abril.
I seguim parlant de cultura perquè tres persones LGTBI han expressat la seva identitat en una exposició titulada Queer de Barri. Es tracta d'una mostra que reivindica aquests col·lectius i el fet de ser de barri a través de tres testimonis.
Un d'ells, el sabadellenc Ros Pérez, ha assenyalat en una entrevista al matí que totes dues coses van de la mà.
I al final, ser queer és ser de barri en cert punt, però bueno, ara s'ha extès i és una paraula doncs, que s'ha normalitzat molt més i s'ha reapropiat doncs, de manera completament vertical. Però al final bueno, també es dona crèdit una mica als orígens d'on ve. Uh-huh. Al final ser queer, ser LGTB és una lluita sí. I com totes les lluites socials és una lluita de classes també.
Uh-huh. La responsable de l'exposició és la fotògrafa Júlia Morera, qui va tenir la idea de fer aquest projecte arran d'un treball. De moment, la mostra es pot veure al Centre Cívic de la Barceloneta.
El temps.
A hores d'ara, 19 graus a Sabadell i un cel verdaderament assolellat. Què ens espera per les pròximes hores? Lluís Mi Pérez, molt bona tarda.
Bon dia. Poca història meteorològica tindrem al llarg de les properes hores. Aquest cel més aviat destapat que tenim a tot el país ha de continuar i només hi haurà alguns esquitxos en forma d'alguns núvols baixos poc destacables que aniran apareixent al voltant del Montseny, de les Guilleries i també cap al Camp de Tarragona, núvols sense pluja. Ahir teníem alguns ruixats cap al Vallès Oriental, que avui ja no es repetiran. Per tant, una situació força assolellada i calmada. El vent de brisa, aquesta situació de xaloc, que s'anirà fent més evident al llarg d'aquesta tarda, farà refrescar arran de mar i, per tant, la temperatura que no pujarà en excés. Malgrat aquest sol, la tarda doncs, serà agradable i prou, com a molt 20-22 graus de màxima, en el cas de la terra ferma o cap a la comarca de la Ribera d'Ebre. Demà serà una situació més ennuvolada la que tindrem, però de núvols esquifits. No esperem que deixin pluja. Demà, de moment, la temperatura no ha de variar i al matí no serà tan fred com avui. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Fins aquí el Notícies Migdia. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar a les 4 amb els butlletins informatius i a les 7 del vespre amb el Notícies Vespre i amb la Karen Madrid. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm